Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'aparcament subterrani del Passeig Manresa entrarà en funcionament fusionat amb el del Passeig a principis del 2024. Les obres per unificar les dues infraestructures començaran a finals del 2022. Tot plegat pretén donar solució a un aparcament que ara mateix suposa problemes de mobilitat al centre, com ha destacat l'alcaldessa Marta Ferrés.
I és important això, perquè el pàrquing hi és. Per tant, el que no podem fer és viure d'esquenes amb una realitat que tenim a la ciutat, amb un aparcament que tal i com està crec que no ens el mereixem, no ens mereixem les entrades i les sortides que tenim en els carrers peatonals. És un aparcament que ens ha quedat obsolet des del punt de vista de les dimensions de les places d'aparcament, que realment no ens és funcional i que òbviament crec sincerament que la pitjor situació és fer veure que no existeix i deixar-lo com està.
La unificació dels aparcaments, que suposarà una inversió de 4 milions i mig per part de la nova empresa concessionària, permetrà tancar els accessos pel carrer del Pedregall del Sol. La nova entrada serà per la plaça de l'Àngel i la sortida pel Passeig Manresa, una boca que es reduirà a la meitat respecte a l'actual. I aquesta obra l'hem conegut el mateix dia que el ple municipal ha d'aprovar la licitació de les obres del pavelló dels Marinals, tot plegat en una sessió que recupera la presencialitat després de mesos fent-se de forma virtual. I avui també hem sabut que els detinguts en l'operació Judes, entre els quals hi ha 4 sabadellencs, seran processats per pertinença a organització terrorista. Ho ha decidit l'Audiència Nacional acceptant la petició de la Fiscalia en aquest sentit. Amb tot, els 13 arrestats, el 23 de setembre del 2019, seran processats per aquest càrrec i 9 d'aquests també s'enfrontarien al de tinença i fabricació d'explosius. Tot plegat davant de la sospita que els detinguts tenien previst atemptar en diferents punts com a mitjà per reclamar la independència de Catalunya. I en esports, sorpresa, el Centre d'Esports Sabadell pels horaris de les pròximes jornades. Els arlequinats hauran de jugar divendres a casa 2 partits seguits, un fet que consideren perjudicial. Amb tot, des del club han enviat una carta a la Federació Espanyola expressant la seva preocupació per aquest fet i reclamant un canvi. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. El temps.
I fet el repàs a les notícies del dia, fem una ullada a la previsió del temps quan tenim 28 graus a Sabadell, malgrat els núvols que ens han acompanyat bona part del dia. Connectem amb el Servei Català de Meteorologia. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui serà una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica, sobretot a les comarques de l'interior, on a hores d'ara es formen ruixats en tempesta localment moderats que amb el pas de les hores guanyaran extensió. De fet, a partir del vespre és probable que la precipitació arribi a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona i no es descarta que els xàfecs puguin ser localment forts. També al Pirineu, al Prepirineu i a Ponent de cara a la nit. A la resta, el cel estarà mig o molt ennuvolat. Pel que fa demà, la situació millorarà lleugerament. Encara romandrà el cel mig o molt ennuvolat i fins i tot podrà precipitar de matinada al Camp de Tarragona. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que deixaran alguns ruixats dispersos amb tempesta. També se n'esperen a l'àrea dels ports. Amb tot, la temperatura serà més baixa, amb valors que voltaran entre 27 i 32 graus al litoral i entre 25 i 30 graus a l'interior. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les obres per unir l'aparcament soterrani del Passeig de la Plaça Major i el del Passeig Manresa arrencaran entre finals del 2022 i principis del 2023 per estar en funcionament a principis del 24. Aquest és el calendari amb el qual treballen des de l'Ajuntament just quan es troben en plenes negociacions amb l'empresa Saba per recuperar la concessió del pàrquing del Passeig. Precisament, aquest rescat és el principal escull per l'impuls del projecte, però l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que no hi renunciaran en cas de no arribar a un acord.
En aquests moments s'està negociant, hem buscat també l'ajuda d'auditories externes perquè no sigui només una cosa de l'Ajuntament, perquè estem parlant d'una quantitat de diners importants i per tant a partir d'aquí intentarem arribar, com us deia, a un acord el més aviat possible. La voluntat de l'Ajuntament i de la Saba també és arribar a un acord. Ara, allò com deien, l'hombre propone i Dios dispone, no? És a dir, potser al final no podem acabar arribant a l'acord, després tanquem, el que també tenim molt clar és que no, pel fet de no arribar a un acord no invalidarem el procés, a dir, escolta, nosaltres si no tancarem perquè tenim capacitat de fer-ho com a Ajuntament, a dir, escolta, rescatem en aquest preu i si no hi ha acord, doncs després ja acabarem a tribunal.
La unió dels dos aparcaments serà possible gràcies a una inversió de 4 milions i mig d'euros per part de la nova empresa concessionària del servei i suposarà canvis importants en la mobilitat del centre, ho ha destacat Ferrés.
Crec que la primera bona notícia per la ciutat és que amb el plantejament d'aparcament que s'està fent podrem tancar tant la sortida del carrer del Sol com l'entrada per la casa Duran. I per tant que podrem recuperar aquests espais com crec que la ciutat es mereix.
Amb tot, l'entrada es farà per la plaça de l'Àngel, sense perdre espai en superfície, i la sortida serà pel passeig Manresa. No obstant això, la boca de sortida reduirà pràcticament la meitat respecte de l'actual, de manera que es guanyarà espai per a vianants. Un cop en marxa com a únic aparcament, l'equipament comptarà amb 500 places. Sabadell s'agermanarà amb Sant Sebastián de los Ballesteros. El ple municipal d'aquesta tarda ho ha aprovat per unanimitat, argumentant el vincle que s'ha establert entre les dues ciutats des que molts ballesteros van emigrar a Sabadell per buscar noves oportunitats laborals durant els anys 60. Pere Gallifa.
Tots els grups municipals han valorat l'arrelament de l'agrupació andaluza Sant Sebastián de los Ballesteros i la seva tasca de cohesió social a la ciutat. El president de l'entitat ha recordat que fa 41 anys que ja es va demanar aquest agermanament i s'ha mostrat emocionat per aconseguir-lo. Tot i això, la proposta del govern ha estat criticada per la Crida i Esquerra, que han recordat que fins ara Sabadell només s'havia agermanat amb ciutats per motius de cooperació. Raúl García Barroso és regidor dels Republicans.
És evident que amb aquesta proposta que avui es porta a ple, radicalment ens allunyem d'aquest model existent. És a dir, ja no parlem d'una cooperació a nivell econòmic, social, posem en evidència un conflicte polític, econòmic, el que sigui, evidenciem tot això, sinó que la finalitat és una altra.
A part d'aquest punt, el ple també ha aprovat els festius locals de l'any vinent. La Salut serà el dilluns 9 de maig i el dilluns de Festa Major serà el 5 de setembre. Entre els punts destacats de l'ordre del dia també hi ha el debat sobre el contracte d'obres del futur pavelló dels Marinals. Tot fa preveure que tirarà endavant. Té un pressupost de 8 milions d'euros, es començarà a construir el 2022 i tindran les obres una durada de 18 mesos.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els pacients immunodeprimits ja han començat a rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid al Taulí. Les autoritats sanitàries han determinat que aquest és un col·lectiu especialment sensible que necessita una protecció extra contra el virus. De moment, però, la població en general no rebrà aquesta tercera dosi. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els pacients que ja estan cridats són aquells que s'han sotmès a un trasplantament d'òrgan sòlid, els receptors de trasplantament dels progenitors hematopoètics i les persones que han finalitzat recentment el cicle de tractament amb fàrmacs anticovid. En paral·lel, cada dimecres fins al pròxim 6 d'octubre, el Parc Taulí vacuna amb el vaccí monodosi de Janssen tothom que no ho estigui sense necessitat, això sí, de cita prèvia. L'objectiu és augmentar el volum de vacunats i frenar una eventual sisena onada de la pandèmia. Rocío Cebrián, la directora assistencial de la Corporació Sanitària, assenyala que en cas que arribi, el Taulí sabrà adaptar-se. Són declaracions al Fem Salut del programa al matí.
I ara estem planificant tardor, hivern, no? Aquest és el nostre escenari i ens hem de posar sempre en la pitjor de les situacions. Hem de planificar aquesta pitjor situació i si no hi arribem, doncs, òbviament ja tenim els recursos preparats per donar-li resposta, no? Però realment hi ha una dificultat important de contractació de professionals, no? Sobretot contractació de professional infermer, perquè realment no hi ha infermers al mercat laboral. Vull dir que aquesta és la dificultat més gran que tenim. Òbviament, amb tota la plantilla aquí, que ja ha fet les vacances, doncs és més fàcil, no, de poder-lo afrontar.
La directora assistencial del Taulí ha recordat que la cinquena onada va ser molt complicada d'assumir perquè bona part dels sanitaris es trobaven en època de vacances i ha posat algunes xifres damunt la taula. Entre els mesos de juliol i agost van ingressar a planta per Covid-19 prop de 450 malalts, mentre que a la UCI en van ser 149 en el mateix període.
Mentrestant, l'evolució de la pandèmia a la ciutat continua sent positiva. El risc de rebrot ha baixat als 63 punts, mentre que la incidència acumulada a 14 dies ha reculat als 88 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, la velocitat de contagi ha pujat al 0,71. Pel que fa a les persones vacunades amb la pauta completa, ja se situen a les 158.048. Des de l'inici de la crisi sanitària, a Sabadell s'han confirmat 20 26.888 casos de coronavirus i 610 defuncions. I de sanitat a educació, perquè l'Ajuntament de Sabadell vol una nova escola al barri de la Creu Alta. El govern local demana també a la Generalitat de Catalunya que elabori el pla econòmic i financer per poder tirar endavant l'Institut Narcisa Freixas. A més, també demana ser a les taules de planificació dels cicles formatius. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El consistori sabadellenc assegura que fins que no estigui creat el pla econòmic i financer per poder tirar endavant l'Institut Narcisa Freixas, el projecte no avançarà, malgrat el consistori vagi fent actuacions en el terreny. Precisament el regidor d'Educació, Manuel Robles, diu que ja s'estan licitant 350.000 euros a tal efecte.
350.000 euros que estan licitats per adequar el terreny, el solar, on anirà ubicat l'Institut Narcisa Freixas. Vull dir, per tant, això està en període de licitació. Això vol dir que en breu, durant en properes dates, doncs tindrem adequat el solar perquè la Generalitat pugui ja començar a fer aquesta construcció de l'institut.
El regidor afegeix a la petició del Narcisa Freixas i l'Institut de Can Llong una nova escola al barri de la Creu Alta, de dues línies, i que pot anar un terreny que ja s'ha reservat al carrer Francesc Layret per necessitats educatives. També manquen places actualment als cicles formatius.
A dades de la setmana passada, a Sabadell teníem 1.537 alumnes que no tenien assignat cap centre educatiu per fer ensenyaments postobligatoris. En aquest cas, quan parlem d'ensenyaments postobligatoris, estem parlant de cicles formatius.
Des de l'Ajuntament han demanat ser a les taules de planificació dels cicles formatius per opinar sobre la formació professional.
Les sol·licituds de beques menjador estan en un creixement constant a la comarca. En els últims 4 anys, l'increment ha estat d'un 25%. En total, per aquest curs, més de 16.000 infants del Vallès Occidental comptaran amb ajuda alimentària, però han demanat oficialment el suport 22.961 alumnes. L'assignatura pendent és encara la secundària. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així ho ha assenyalat en una entrevista al Cafè de la Ràdio el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez. Assegura que des que els instituts van posar en marxa l'horari intensiu, els estudiants dels centres públics han deixat de tenir l'opció de demanar aquestes beques, una situació que qualifica de discriminatòria.
Però necessitaríem d'una major implicació de la Generalitat de Catalunya perquè, evidentment, el fet de diferenciar, poder accedir a un recurs, ja sigui perquè un nen o nena vagi a primària fins a sisè de bàsica o després comença a fer l'ESO, que també són estudis obligatoris i que, per tant, aquí la Generalitat també hauria de ser capaç de poder facilitar aquests recursos, jo crec que no hauria de ser motiu de discriminació, en aquests moments ho és.
I en aquest sentit, creu que la Generalitat hauria de posar de la seva part per resoldre aquesta problemàtica. Jiménez també ha demanat més dotació del govern català per aconseguir que totes les beques siguin del 100%.
Per tal de poder assolir una beca del 100%, no només hi ha criteris econòmics, sinó criteris també socials, hi ha d'haver-hi un informe sobre vulnerabilitat social. Clar, es pot donar el cas d'una família que rebi una beca del 70%, que pugui demostrar que no té cap tipus d'ingrés i que, per tant, doncs, diguem-ne, hauria de suplementar amb recursos inexistents per part d'aquesta família el 30% restant. Però com que no té aquest informe de vulnerabilitat, doncs no pot assolir una beca del 100%.
Actualment són els ajuntaments els que complementen les beques menjador aportant el 30% restant amb una partida pressupostària, una feina que el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental recorda que està fora de les seves competències.
Sabadell és la tercera ciutat de Catalunya que acull més persones refugiades amb 202 demandats d'asil. Només Barcelona i Manresa compten amb més places residencials ocupades ara mateix, i a la comarca Terrassa amb 71 i Rubí amb 59 són les altres ciutats que més acullen el Vallès Occidental.
En total, la comarca compta amb 372 persones refugiades i acollides. A la primera fase acaben d'arribar i tenen necessitats d'habitatge, atenció social i psicològica o d'aprenentatge de llengües. Marta Bonell, tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, apunta quina és la voluntat del govern local.
Sabadell és una ciutat d'acollida, que dins del Vallès Occidental som 6 municipis els que estem, en aquest cas, acollint a persones refugiades, però m'agradaria dir que més de la meitat doncs, estan a la nostra ciutat. Tenim 77 places distribuïdes per la ciutat amb persones que els estem donant asil dins d'aquest programa estatal. Per tant, nosaltres, des del servei d'acollida de l'Ajuntament, aquestes persones que venen fent també el servei d'acollida i els hi fem, en aquest cas, també un seguiment.
Els altres 125 refugiats es troben ja en la fase 2, és a dir, de la preparació per l'autonomia. Si mirem els orígens, la gran majoria provenen de l'Amèrica del Sud. Veneçuela i Colòmbia són els principals països emissors, però també hi ha estats com Hondures, Perú o Nicaragua, així com col·lectius africans, com per exemple del nord del continent. Morell recorda que és un programa cofinançat per diferents administracions.
Nosaltres ara a la ciutat doncs, tenim aquestes 73 places, com que estan dintre del programa, en aquest cas d'acollida, aquí estan totes les administracions, en aquest cas, posant recursos per poder atendre com es mereixen aquestes persones.
Durant el 2020 es van registrar més de 9.600 peticions d'asil a Catalunya, una xifra que, com a la resta de l'Estat, significa un 30% menys que l'any anterior. Ara mateix, a Catalunya hi ha 2.233 places ocupades.
L'aeroport de Sabadell pot ser una peça clau per la recuperació econòmica del Vallès Occidental. Així ho creu el president de la Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca, Ramon Alberic. De fet, en una entrevista a Ràdio Sabadell, ha explicat que l'organisme cameral ha demanat poder-se adherir al protocol per convertir l'aeroport de Sabadell en un hub aeronàutic basat en la formació i en el manteniment. Mireia Sans, bona tarda.
Alberic certifica d'aquesta manera el suport a la proposta de l'alcaldessa Marta Farrés de demanar que Aena inverteixi a Sabadell si descarta fer-ho al Prat. Creu que l'aeroport és essencial per fer front a la crisi econòmica actual perquè afavoreix la competitivitat de la comarca. A més, destaca que la cambra pot aportar moltes coses en aquest acord.
I t'haig de dir que la pròpia Càmera de Comerç hem demanat a tots els signants d'aquest protocol de poder-nos adherir en el protocol perquè creiem que des de la Càmera de Comerç també podem ajudar a doncs, fer possibles les accions de creació d'activitat formativa o econòmica dintre de l'aeroport.
De fet, Alberic assenyala que l'important respecte a l'aeroport és que la ciutat treballi per entendre les instal·lacions i millorar-les, i això passa, sens dubte, per incrementar la inversió.
Sabadell el que ha de fer és prendre consciència de la importància que té tenir un aeroport lligat a la ciutat. Un equipament d'aquesta naturalesa té un impacte molt important en l'economia i en la vida de les ciutats i de tot el seu entorn. Jo crec que l'aeroport l'hem de mirar com un equipament que és important per tota la comarca. I en aquest sentit crec que hem de saber entendre'l i també hem de tenir la voluntat de millorar-lo. I per millorar-lo necessitem inversió, que és el que estem parlant.
Per tot plegat, Alberic considera que l'aposta per convertir l'aeroport en un hub basat en la recerca i el manteniment és un bon camí, però obre la porta també a buscar algunes altres activitats comercials.
Avui també és notícia.
Quarta edició del curs de gestió integral de petites associacions per part de l'Ajuntament de Sabadell. Es farà en format en línia i tractarà les obligacions associatives, documentals, econòmiques i fiscals, així com la gestió de les subvencions. A l'alumnat que superi el 75% d'assistència al curs, se'ls lliurarà un diploma acreditatiu de la Generalitat de Catalunya. I ingressat a presó per robar una cadena d'or amb estrebada a Terrassa. Els Mossos van detenir un home de 21 anys com a resultat de la investigació del fur a una dona gran a qui se li va arrencar del coll la cadena, fent-li caure a terra i causant-li una fractura al braç. Un cop a terra se li va prendre el moneder.
El futbol a la nova Creu Alta amb els preus més econòmics de la història. Des de 95 euros gaudeix de 38 jornades contra els millors equips. No et perdis l'adrenalina arlequinada a 5 euros al partit. Fes-te soci. Junts tornarem!
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Audiència Nacional processarà per pertinença a organització terrorista els 13 membres del CDR vinculats a l'operació Judas, entre els quals, recordem, hi ha 4 sabadellencs. Així mateix també sumaria el delicte de tinença i fabricació d'explosius per 9 d'ells. D'aquesta manera, accepta la demanda de la Fiscalia, que considerava que els detinguts el 23 de setembre del 2019 pretenien atemptar contra objectius prèviament seleccionats. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El jutge ha comunicat el processament a poques hores de la reunió de la taula de diàleg. En aquest sentit, l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, ho ha interpretat com una nova mostra de repressió per part del govern espanyol i considera que dona més motius per anar a la taula de negociació i acabar, diu, amb aquesta venjança. Una taula de diàleg que avui ha portat cua per la composició que es plantejava per part de Catalunya. Finalment, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha vist amb bons ulls la proposta de Pere Aragonès, que ha designat una delegació encapçalada per ell amb dos consellers d'Esquerra. Falta que Junts designin membres de l'executiu i no representants del partit per a la taula.
Fora de Sabadell i la comarca.
I avui també és notícia fora de Sabadell i de la comarca que el Consell de Ministres ha aprovat el pla de xoc per abaratir la factura de la llum. El govern espanyol ha donat llum verda a un decret que, entre d'altres mesures, crea un mecanisme per reduir l'excés de retribució que tenen ara, com les companyies elèctriques, per l'evolució del preu del gas. Amb tot, es preveu retallar uns 2.500 milions d'euros de beneficis absolutament extraordinaris que haurien tingut aquestes empreses, uns diners que d'aquesta manera tornaran al sistema i repercutiran en la factura domèstica i de les pimes. La limitació estarà en vigor fins al 31 de març del 2022, ja que fins aleshores es preveu que durarà la situació d'alça de preus. El govern espanyol ha ampliat el 30 de setembre el termini de cobertura de les ajudes directes a autònoms i empreses. El Consell de Ministres ha modificat el decret de fons de 7.000 milions d'euros, ja retocat prèviament per incloure-hi més sectors. De fet, originalment, només contemplava cobrir amb les ajudes deutes i costos fixos registrats fins al 31 de maig. El nou text també aclareix que es podran incloure les pèrdues comptables generades durant el període de cobertura, un cop satisfets els deutes. El Procicat ha aprovat el pla que permet fer castells de fins a 160 persones. Els castellers hauran de dur mascareta, fer els castells en un màxim de 15 minuts, establir protocols d'entrada i sortida i tenir la pauta completa de vacunació o una PCR negativa en les últimes 48 hores. Als menors de 12 anys se'ls faran tests d'antígens ràpids. El protocol, elaborat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme del Departament de Cultura, es podrà estrenar per les festes de Santa Tecla de Tarragona o la Mercè de Barcelona. I un últim apunt, el Tribunal Suprem ha autoritzat el passaport Covid en determinats establiments d'oci i de restauració de Galícia. La sala afirma que el benefici que proporciona la mesura és molt superior al sacrifici que comporta l'exigència de presentar la documentació per l'accés al local. D'aquesta manera, s'estima el recurs de la Xunta contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Galícia. El Tribunal Suprem, però, estableix que l'exigència d'exhibir el passaport s'ha de sotmetre a ratificació judicial, ja que pot afectar els drets fonamentals a la igualtat, la intimitat i la protecció de dades de la persona.
Esports.
El Centre d'Esports ha enviat una carta a la Federació Espanyola expressant sorpresa i preocupació pels horaris de les pròximes jornades. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Recordem que l'equip arlequinat d'aquí unes setmanes haurà de jugar dos partits consecutius a casa en divendres.
És a dir, per recapitular, aquest diumenge a les 5 el Sabadell rep a la Nova Creu Alta el Barça B, però els següents compromisos al Temple, el de la jornada 6 contra el Villarreal B i el de la 8 contra el Sanluqueño, seran en divendres a les 7 de la tarda, un horari que el club considera perjudicial. Tot plegat en el dia de descans de l'equip, que demà reprendrà la feina per buscar el primer triomf del curs. En les pròximes hores, el club també està a l'espera de superar la xifra de 4.387 socis, que significaria un rècord particular a la categoria.
Al Sabadell encara li falta trobar el camí de la victòria, però com a mínim la signatura de marcar va quedar solucionada al coll. El primer gol de la temporada el va fer Diego Caballo.
Inesperat que fos el salmantí, tenint en compte que durant la seva carrera sènior només ha marcat en 5 ocasions en partit oficial i que feia 2 anys que no mullava. La Diana al Collau va arribar de falta després que Aaron Rey trepitgés la pilota i arrossegués un defensa, una acció que Caballo confessa que estava estudiada.
És una jugada preparada, ha salido bien y con eso nos quedamos. Hay veces que cuando se preparan las cosas no sale, esta vez sí, pues mira.
El seu gol va servir al final per esgarrapar un empat, el tercer en 3 jornades. Caballo, de fuig de posar-se més pressió de la que assegura, ja tenen des de l'inici de Lliga.
Creo que presión la tenemos desde el primer día. Sabemos dónde venimos, qué equipo somos y cuando viene en un equipo porque viene ese equipo y cuando vamos fuera porque vamos fuera. No es verdad que estamos muy preocupados, me preocuparía más si no tenemos ningún tipo de ocasión. En este caso, los partidos que hemos tenido, creo que nos hemos podido poner por delante en cualquiera de ellos. Lo único que podemos hacer es seguir creyendo en ello, saldrán las cosas y seguramente lleguen los goles.
El carril esquerrà, per cert, va ser substituït al descans per unes molèsties al sòl i tot i que la decisió de canviar-lo va ser, segons ell mateix, per no prendre riscos.
Un parell de punts de ciclisme. El sabadellenc David de la Cruz ha participat avui a la primera etapa del Tour de Luxemburg, on ha acabat entrant amb el gran grup. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El ciclista del Team Emirates ha entrat a la línia de meta junt amb la resta del pilot. El guanyador de l'etapa ha estat Joao Almeida, de l'equip de Zeuning, que s'ha situat com el primer líder de la cursa. La jornada de demà serà entre Steinfurt i Eschdorf i cobrirà una distància de 186 quilòmetres. El Tour de Luxemburg, recordem, serà segurament una de les últimes proves que David de la Cruz realitzarà amb el mallot de l'Emirates.
I en ciclisme en pista, el sabadellenc Pep Tatxé intentarà batre el rècord d'Espanya absolut de l'hora, una marca que està vigent des de 1971.
El pròxim dia 11 d'octubre, Tatxé provarà d'aconseguir-ho al velòdrom Illes Balears de la ciutat de Palma. El mateix Tatxé ens ha explicat en què consisteix aquesta prova.
Tracta d'una hora, un ciclista, tot sol, vale? Sense cap mena d'assistència ni ajuda, no pots portar ni rellotge ni aigua, és a dir, amb una bici de pinyó fixa sense frens, tu sol. Has de fer els màxims quilòmetres possibles dins dels 60 minuts.
Estarem atents a la fita de Tatxé, que assegura que es mostra optimista a l'hora d'aconseguir-ho.
Iker Pajares ha fet un balanç satisfactori de la seva participació a l'Open d'Egipte d'Squash. Per segon cop consecutiu, el sabadellenc va ser capaç de classificar-se entre els 16 millors d'un dels grans tornejos del circuit mundial.
Fa una setmana, recordem, ja va entrar als vuitens de final a l'Alan British Open abans de retirar-se pel protocol Covid. Aquest cop va haver de suar de valent per aconseguir-ho. A primera ronda, contra el hongkongès Tsi Kwan Lau, a Pajares li va tocar remuntar dues boles de partit per acabar enduent-se finalment el duel al tiebreak. I després, davant el nord-americà Todd Harity, es va imposar per 3-0, però en totes les mànigues ho va fer per resultats ajustats. Amb tota la fatiga, reconeix l'esquaixista local que va ser un impossible plantar cara a un dels favorits, l'egipci Tarek Momen.
La tercera ronda es va disputar a la pista de vidre davant de les piràmides. Per mi era una experiència totalment nova i amb unes condicions molt dures, molta calor, molta humitat, molt de vent, sorra que entrava a la pista, hi havia insectes dins la pista, unes condicions dures i a les que no estava acostumat. Això juntat amb, bueno, amb la meva condició física, estava molt, molt cansat i molt, molt deteriorat de la primera i segona ronda, doncs bueno, vaig caure a tercera ronda amb el cap de sèrie número 3 del campionat.
En aquest partit de vuitens, Pajares va caure per la via ràpida per un clat 3-0. D'aquí un parell de setmanes, el sabadellenc viatjarà cap als Estats Units per disputar el US Open de Filadèlfia.
I en waterpolo, d'aquí una estona, l'Astralpool Natació Sabadell masculí estrena temporada amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalana.
Quan faltin 5 minuts per a les 9, el club visita la piscina d'un conjunt recentment ascendit a Divisió d'Honor, com és el Rubí, i podria suposar el debut del boia montenegrí Dragan Vanisevic. El bielorrus Costa Averka, per la seva part, encara no està a disposició de Quim Colet. Si avui es juga el primer partit de la sèrie, demà, a la mateixa hora, quedarà resolta a Canllong i la final fort serà aquest cap de setmana. Servirà als sabadellencs de preparació per l'estrena de l'Eurocup de principis d'octubre.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 14 de setembre. Abans de marxar, però, recordem que podeu seguir informats al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més informació 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.